Carles Torres Casana.
Mariano, ara que Cuines Navarcles ens ha fet la cuina nova, el bany, estic com una reina a casa meva. Però, i si canviéssim les finestres? Cuines Navarcles te les posa d'alumini i queden tan maques. Mariano!
Vinga, Mariano, fes-li cas. Cuines Navarcles t'ho pot fer tot. Som a l'Avinguda de les Bases, 49 de Manresa. Telèfon 93-877-2803. 93-877-2803. Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
Passaria tres vides pensant en ciutats quals fugiria saltant pels terrats a la manera més digna de robar un llençol que em servís com a tal o com a eina de vol. Perduda d'un lloc incomplet, les virtuts de la llar.
Barra lliure amb Pilar Gonyi.
Benvinguts a aquesta tertúlia de dilluns 20 de gener, tertúlia 72 de la temporada. El plató de Manresa es consolida als Premis Gaudí. Encara que sigui en part, les dues darreres pel·lícules que han escombrat els Premis Gaudí, saben aquell, el 2024 i el 47, en la gala d'aquest dissabte, han rodat escenes a Manresa, gràcies a la gestió de Manresa Film Office. El 47, que s'ha endut 7 premis, entre els quals el de millor pel·lícula, va rodar tant a l'exterior com a les naus del recinte de la Pirelli. Un film dedicat a Manuel Vital, líder del món de les associacions de veïns, home de Comissions Obreres i del PSUC. Vital havia vingut a Manresa al barri de la Font amb el seu amic Josep Rueda, capatxano, simpàtic, però per sobre de tot reivindicatiu. I em va fer gràcia que durant la gala dels Gaudí es parlés de Torre Baró com la força de la gent. Ves per on, el mateix eslògan que va triar molts anys enrere el Galliner pel documental en què es posava en valor que Manresa va voler tornar a aixecar el Teatre Cursal. I avui, precisament a la tertúlia, parlarem de teatre amb Adrià Guitart, de la Comissió de la Innocentada, i Jordi Gené, que per 8è any consecutiu dirigeix la Innocentada, que serà la 68a Innocentada de Manresa, amb el títol Manresa, Colònia Francesa, i que s'estrena aquest divendres al Teatre Conservatori de Manresa. Benvinguts els dos, gràcies per ser aquí.
Gràcies a tu.
Déu-n'hi-do, 8 anys dirigint la Innocentada.
Bueno, i l'Adrià, 8 anys també, al peu del canó.
L'Adrià porta més anys al peu del canó que tu.
Però vull dir que el projecte de la nova comissió que van tirar endavant ell amb l'Ariadna i el Marc Alberti, en el seu moment, doncs va ser l'equip que en el seu moment em van fer confiança i aquí continuem, vull dir que...
Aquí no deixem baixar ningú del carro.
Clar que sí. Doncs en parlem de la Innocentada amb el Pere Gasó i amb el Miquel Riera. El Miquel sí que és teatrero. El Pere no ho sé.
No especialment.
Reconeixes la Innocentada?
Sí, home, sí. Jo pensava comentar alguna cosa de l'any passat perquè... em va agradar i vaig pensar que era exportable, en el sentit de que sí que parlaven del carrer sobre roca, però vull dir que es podia posar, cada ciutat té el seu carrer sobre roca, no? I vaig pensar, és la que té un tipus, un contingut molt general i que es podria anar fent amb capitals de comarca o Barcelona, allà on sigui, no? Però suposo que potser això es fa difícil combinar-ho o potser no sé si us ho heu plantejat o no, però vaig pensar, mira, aquest tipus, a més, moltes coses de les que es tocava, que anava molt més enllà del que entenem per l'ocupació habitual d'agafar un pis, sinó que hi ha gent que no paga, que és un morós i acaba sent un ocupa, i bueno, vull dir que al final hi ha molta gent que acaba sent, són ocupes, no? I he pensat, mira, això estaria bé per portar-ho més enllà, no? I vull dir, m'agrada veure teatre, però no perquè sigui, diguem, genèticament, com el cas vostre, que ho porteu a la sang, no?
Gairebé. Doncs ara en parlarem, perquè a més m'agrada que facis aquesta puntualització, perquè aquest any, i ara en parlem d'aquí un moment, que és Manresa, bé, que parla de tot el tema de França i dels francesos i tot això, però parlen de manresanisme. I a tot arreu, aquí en diuen manresanisme, però, per exemple, a Igualada en diuen ITV, igualadins de tota la vida. O sigui que cada ciutat tenen una manera de dir-se o posar-hi una nomenclatura diferent. Jo us volia parlar de si havíeu vist la pel·lícula del 47.
Sí.
No l'has vista? Jo sí. No l'heu vist, el 47?
Jo no.
Jo tampoc.
Jo us la recomano.
Jo sí que la vaig veure.
Més a més, Jordi,
està,
a nivell...
Està a la llista pendent.
A nivell interpretatiu és...
Segur. Sí.
És brutal. És una pel·lícula...
A la gala, precisament, dels Premis Gaudí, que es veien fragments i, bueno, sí, es pot, que es poden veure fragments de la pel·lícula, ja apunta moltes maneres, sí, això, a nivell interpretatiu, la feina de l'Eduard Fernández.
I d'ella, de la Clara Segura, que està fantàstica. A més, em va fer molta gràcia quan la vaig veure, que l'Eduard Fernández fa una cosa que l'he vist fer normalment a gent sindicalista d'associacions de veïns i del suc, d'aquells dels de tota la vida, també, eh?
Sí, o sigui, et recorda personatges, diguem, sí, manresans, sí, com els de Sabadell, els hi deu recordar.
Exacte.
A personatges, però, de Sabadell.
Sabeu els que coneixíem el Josep Roda, allò que feia quan anava a un lloc, sí, entrava com traient pit, no volguem dir, escolta, que he arribat jo. Sí. Doncs el personatge de l'Eduard Fernández ho fa, això.
Bueno, has parlat del Roda, però vull dir, no et ve el cap al Vizcaíno, també?
També.
Vull dir, per la, sí, part, sí, més perifèrica,
sí,
diguem, el Vizcaíno, encara, ara sí, potser és més, era més, sí, vital que, sí, que el Manolo Vital.
No, però fa, o sigui, fa gràcia això. També, doncs, ara que hem tornat a veure pel·lícules o sèries com Les Abogades, no sé si l'heu vista, que parla del cas del carrer de Totxa, de les morts, sí, que van provocar els assassinats, exacte. No. Doncs també ho veus, no? El terror que tenia la gent a la policia quan apareixia la Guàrdia Civil o els grisos, aquell terror, al pensar que són gent aquí, en aquest cas, que van venir d'Extremadura, d'Andalusia, que en una nit havien d'aixecar una xabola. Que això passava a Manresa, també, eh? Tampoc no ens n'hem d'anar a Torre Baró. Clar, doncs és una pel·lícula que t'explica tot això i, a més, la lluita de totes aquestes persones, que a la Font dels Capellans també es va tallar més d'una vegada carrers reivindicant coses que es demanaven, i d'altres barris de Manresa, Barriada de Mion, recordem les reivindicacions que van tenir al final dels anys 70 la gent de la Barriada de Mion, que eren molt forts.
És el model de la construcció estil Torre Baró durant una època,
sí,
que després, sobre el 79, 80, 81, hi va haver ja el procés d'urbanització, no? Va ser de les primeres urbanitzacions que van promoure ajuntaments democràtics, no? I ja va començar a canviar la fesomia, i ara molta gent voldria anar a viure a la Barriada de Mion, perquè està molt bé, està a dos passos del 16, però a la vegada és a fora, bueno...
I a tota la zona de les Bases també, que ho ha ampliat molt.
Sí, sí, molts llocs de caseta petita que es va fer, diguem, a partir de les mans i de l'esforç de gent que normalment havia arribat de fora, o que molt abans havien arribat de pobles d'aquí, aquesta comarca, o de fora, i s'havien establert a Manresa. Vull dir, era la migració i migració comarcal o intercomarcal, no?
De fet, com us deia, va ser una vetllada, no sé si us vau veure els Premis Gaudí, va ser molt reivindicatiu, perquè ho vas veure
gairebé sencera. Em falta veure un trosset, la tinc gravada, per acabar-ho de mirar.
Bueno, clar, com que ho digui el Dani Anglès, blava.
Ho vaig descobrir en el moment de veure-ho, eh?
Doncs,
no ho sabia.
Jo ho sabia, pensava que seria més musical, la veritat, i no... No,
l'inici
va
marcar el tro,
sí,
una mica.
Sí, l'inici, però després ja va canviar una mica. I em va fer gràcia també el fet de que va ser molt reivindicativa, no només en l'aspecte del tema de la vivenda, de la necessitat de vivenda, sinó també perquè el guionista de la Casa en Flames va dir que ell era xarnego, per exemple, i després em va encantar el discurs de la Imma Vilarassau, que sempre sap estar al seu lloc, dient que en el teatre i en el cinema s'han de buscar més papers per dones, això ho dic pels escriptors de La Innocentada, per dones i homes de més de 60 anys que no tenen per què ser persones que estan malaltes. Vull dir que la bellesa és una altra història, és una altra manera d'enfrontar la vida. I després, per descomptat, dos detalls anecdòtics. Un, el de Clara Segura, que va dedicar l'Òscar i el va regalar a l'Associació de Veïns de Torre Baró, que no és una cosa inèdita, això, perquè això ho va fer Shirley Bassey quan li van donar l'Òscar pel diari d'Anna Frank, que el va donar a la casa d'Anna Frank. Si aneu a Amsterdam i aneu a la casa d'Anna Frank, hi ha l'Òscar d'aquesta senyora que el va donar. I després, clar, em va quedar flipada quan començaren a parlar de la força de la gent, i quep, que li han robat el titular en el Galliner, perquè el documental del Cursal és La força de la gent.
Sí, que és veritat.
Per tant, em va fer gràcia aquestes dues coses en una gala que jo no entenc, i hauràs d'anar a dirigir-la, Jordi. A veure si aconsegueixes que duri menys de 2 hores i mitja. No ho ha aconseguit ni el Dani Anglès, eh?
És impossible. Jo crec que aquestes coses són les coses més difícils de dirigir, de coordinar. Clar, hi ha, és a dir, són una entrega de premis. Aquesta part no te la pots saltar. Llavors, cadascú ha de tenir el seu moment. Això és impepinable i això ja comporta un temps. I llavors, a més, si no vols que sigui premi rere premi rere premi rere premi, has de ficar actuacions, has de ficar alguna cosa que trenqui una mica i que amanitzi. I llavors, suposo que vas sumant i això...
Avui em deien, és que quan se us dona un micro la gent de teatre i de cine, és que no calleu. Dic, home, tampoc és això, que també sabem sintetitzar, però ja d'entrada ja la gent de teatre i cine ja estan classificats en què xerren molt. I de fet sí, n'hi van haver que van xerrar més del compte, però vaja, va ser una gala.
Avui llegint, no sé, algun crític televisiu o de teatre, d'aquests, no sé si era Vanguardia o de l'Ara, ja no me'n recordo qui era, però sí que feia èmfasi que estava força bé, però que entre les coses a millorar hi havia, que per exemple aquest any hi havien introduït elements de còmics, diguem, no? Sketch còmics i tot això, i que aquest crític apostava per que hi hagués més música. Llavors suposo que cada persona deu pensar, o l'any passat van pensar, fa falta més humor. Aquest any, al veure que l'humor no ha acabat de funcionar al 100%, diuen no, fa falta, o sigui, una vegada has vist com se juga el partit, llavors dius, no, millor fer algun canvi, no? Però bueno, suposo que és molt difícil, com dius.
De fet, donar la direcció d'un lliurament de premis, jo em penso que més que un premi pel que la rep és com un càstig, perquè, o sigui, és que només fem una suma molt, molt fàcil, que és el número de premiats que hi ha, i els hi donem, entre que pugen a l'escenari, els hi donen el premi i fan el seu discurs i els acomiaden, els hi donem 3 minuts, 4, no sé, no recordo el número de premiats que hi ha, però és com això, se'n deu anar una hora ja, directament del total.
Tenien un minut i mig per fer el discurs, però per exemple el Paco Poc, que va ser el premiat estrella a la seva trajectòria com a productor i promotor de cinema, va estar com 10 minuts.
Sí, no, a part d'això, però és que moltes vegades, bueno, jo me'n faig tips de fer escaletes, clar, vull dir, el temps d'aquest tempo, a mi sempre em critiquen que quan marco unes escaletes dono molt temps, no? I, per exemple, jo sóc dels que penso, m'estimo més que l'escaleta em surti una hora i mitja, perquè he exagerat amb el temps que tardarà la gent a pujar a buscar qualsevol cosa, que no pas al revés, no? I clar, perquè és això, vull dir, és que entre que surt el premiat, es fan els petons, no sé què, saludem, ens aixequem, no sé què, és que això, no sé, jo diria que ho han de tenir contemplat, però és que això ja és una minutada que no passa res.
Sí, sí.
Que no passa absolutament res, no?
Oh, i després també depèn dels presentadors, perquè recordeu que la nit de l'esport de Manresa, la nit
això
de l'esportista...
Això que també aquest any es havia comentat que es havia fet... Bueno, que cada any costa...
Bueno, però un any el presentador era el Foraster, i clar, ell havia de fer els seus gags.
El seu bolo.
Clar, ja no s'acabava mai. Vam estar 3 hores, clar. És a dir, això també depèn de... En aquest cas els presentadors sí que van anar molt ràpids, excepte un que va fer un petit monòleg, però la majoria van anar molt a barraca, però clar, els que sortien i saludo i deixo de saludar, i a sobre quan anaven a tallar, perquè van introduir la figura d'un d'un bomber, que si un s'allargava, clar, i quan es posa a parlar, que parlaven de la pel·lícula justament del 47, el Premi al Públic, es posa a parlar un dels caps de TV3 que pagaven la juerga, per dir-ho d'alguna forma, i el volien tallar, diu, escolti'm, ara em tallaran a mi? Va ser que no. O sigui que, clar, hi va venir algun moment d'aquests.
És complicat, i a més, això que deies, no? És més que un premi, és un càstig dirigir una cosa d'aquestes, perquè, a part d'aquesta qüestió de temps impepinable, també les gales aquestes d'entregues de premis, d'Òscars, acostumen a ser un allau de crítiques assegurat.
Sí.
Sempre sembla que tothom s'hi veu en cor quan... Sí. Jo penso que és una tasca molt, molt difícil.
Bueno, potser és allò de que val més que em parlin malament que no pas que no
també,
em parlin,
també.
I al fi al cap s'acaba parlant sempre doncs, de les gales, no?
I que jo també penso que al final la persona que ho dirigeix o pensar això ho dirigiré un any, faig el més bé que pugui.
No, en el cas dels Oscars és tremendo, perquè l'any que li van donar l'Oscar a la Penélope Cruz se li va ocórrer dir que ella era d'Alcobendas i al moment les entrades en els navegadors van pujar, vaja, la web d'Alcobendas va petar de tanta gent que van voler saber on estava Alcobendas. Per tant, estem parlant de milions de persones que estan veient la gala dels Oscars una nit determinada. Bé, doncs ara no parlem dels Oscars, sinó que parlem de la innocentada. Adrià, 68 anys.
Sí, noi. Uau. Són molts.
Jo havia nascut.
I una cosa que a més estem molt contents és que són 68 non-stop, o sigui, que no ho hem parat mai, que a mi em fa gràcia dir-ho perquè ens va afectar, però ni el Covid ens va parar, o sigui, pràcticament moltes coses van haver de parar, no vam poder aquell any fer-ho, i nosaltres tot i així vam seguir-ho.
Clar, és que pensem que estem parlant d'un espectacle inèdit cada any, o sigui que això no passa molt sovint, nou, i que té una durada superbreu, perquè sí. en 15 dies allò s'ha acabat.
Sí,
per tant,
sí.
Jo crec que és una cosa que passa d'altres llocs del món. Clar, tu penses coses tradicionals, el cant de la Sibil·la, però cada any el mateix cant de la Sibil·la, i que sí que dura un dia, però és cada any que es fa el mateix, però en aquest cas no, cada any es canvia, no són uns pastorets que tenen el mateix text, sinó que es va canviant.
Per aquí la zona, jo conec la Febrada de Navarcles, però clar, estem partint que...
Del mateix arbre,
del mateix amo, exacte.
Surt de l'Agustí Solomàs, també.
De l'Agustí, vull dir que ja suposo que és la seva idea, i aquestes ganes que tenia ell d'engrescar gent, de portar el teatre, de fer-lo proper, i alhora, pues, és difícil de portar a terme, però alhora jo crec que és el repte i és la cosa maca, que cada any es canvi, poder gestionar, pues, canviar l'elenc, tot el vestuari, tots els balls, i és això, i és el repte, no? L'escenografia, ara mateix el Jordi, doncs, com ho posem, quina estructura fem pel teatre, els llums, clar, tot és començar el projecte de nou, zero.
Abans de començar, que parlàvem amb el Miquel de Sarsuela, parlàvem del desaparegut Albert Canal, waterpolista. Potser molta gent no saben que també ve del món del teatre, dels carlins, el seu pare, el Tavi Canal, l'Lola Monrós, la seva mare, la Teti Canal, que encara continuen al món del teatre. I ara ens preguntàvem si hi havia una foto que sortia amb una sarsuela que vam fer al conservatori i ho estàvem comentant. Sabeu que quan es fan sarsueles, tu que vens del món del ball, el que més molesta és quan surten els dansaires, perquè el director, el decorat, aquests ja em tocaran el decorat, els que estan en el cor, ostres, ara surten aquests que ballen. Per tant, conjugar la direcció, els actors amb el ball, no és tan fàcil, eh?
No pas. Bueno, això potser el Jordi sabrà...
Jo tinc un passat sarsuelero, o sigui...
Exacte.
Jo tinc un passat sarsuelero com a actor, no com a director.
Però cantaves també.
I tant, sí, sí, vaig començar... Gairebé vaig començar a cantar fent sarsuela, sí.
Per això t'agrada tant el teatre musical.
Sí, jo, exacte, el concepte de text cantat, jo el vaig descobrir amb la sarsuela, i em va fascinar. I sí, jo també és veritat que era molt jove i recordo d'una manera molt amable la participació dels balls. De fet, hi corre per algun lloc un vídeo que vaig recuperar fa un parell o tres d'anys d'una sarsuela amb la Ari, la teva germana, amb la Lídia Cuberes, tota aquella colla. Era, crec que era Gigantes i Cabezudos. Gigantes i Cabezudos, que va ser l'última sarsuela que va fer la Divina Pastora al Cursal.
I passava això, que clar, sortien les fieres dels ballarins que havien de fer aquells salts per les jotes i els directors espantats, on posaré el cor, on posaré, o sigui, no se'ls hi acudia com fer-ho.
Jo crec recordar, a mi aquella època jo era dansaire però encara no estava el grup de grans, que eren els que anaven a col·laborar, i recordo que esperaven els assajos ben bé per muntar només lo de la sarsuela, que una mica també antigament s'havia fet amb l'Innocentada, també es, sí, esperava tota la programació d'Esbart pròpiament i es muntava pues, sarsuela, Innocentada o el que convingués.
Clar, és que en el cas de l'Innocentada parteix de l'Agrupació Cultural del Bages, que diguem-ne el pal de paller seria l'Esbart de l'Agrupació Cultural del Bages, a part d'altres seccions. Per tant, l'Agustí ja concebeix les Innocentades pensant, sí, hi haurà text, però, en certa manera, el text feia de suport del ball, perquè l'important és que sortissin a ballar l'Esbart.
Sí, jo crec que, bueno, antigament no sé com era, però nosaltres...
Però al principi, de fa 68 anys que nosaltres no hi érem.
Nosaltres el que hem intentat és una mica girar-ho, o si més no tant girar-ho, sinó donar-hi el pes específic a cada cosa que ha de ser. Aleshores, sabem que és una obra teatral, i el guió, si va bé i si aquesta cosa hi funciona, hi introduïm el ball. Per ballar, perquè sí, perquè toca, perquè... No ens agrada molt ballar, i tant de bo poguéssim ballar més, Jordi? Però, no, realment, o sigui, quan ens fan el guió, ens presenten el text, volem que hi hagi ball, però sempre que estigui justificat d'alguna manera. Aleshores, això... hem intentat com canviar una mica aquest paradigma, i també el que hem intentat és adaptar-ho una mica o traspassar-ho de la idea d'Esbar. No tothom que està a Esbar ha de fer Innocentada, i no tothom d'Innocentada està a l'Esbar. Vull dir que hem intentat fluctuar una miqueta i buscar aquesta separació, com a tots formem part de l'Agrupació Cultural del Bages, però no el cos de ball de la Innocentada és l'Esbar Manresa, per així dir-ho.
Deies que hi vas anar l'any passat i que et va agradar molt.
Sí. I, bueno, i aquest any, mirant una mica de què anava, pensava que una de les coses, diguem, que potser he baixat una mica el to aquests últims anys, és amb el... que la Innocentada sempre ha sigut molt punyent o bastant políticament incorrecta, i potser últimament és més políticament correcta, no? I llavors sí que hi ha alguna clocada d'ull amb alguna coseta, però jo crec que anys enrere hi havia els personatges més identificables a nivell de ciutat, no? Que segurament aquest any també n'hi duran a haver, però si no vius exactament al carrer Sobre Roca o Rodalies o no vas a Correus o no sé què, potser no t'imagines a qui es fa referència, no? I en canvi anys enrere era com tot més explícit, no? Vull dir que això...
Com ha anat aquest any el guió?
Bueno, bé, ha anat molt bé. Aquesta és una gran batalla, perquè trobar la barreja perfecta és molt, molt complicat. El procés del text ha anat molt bé, vull dir, aquest any hi ha un canvi en l'autoria del text, que va a càrrec del Climent Rivera, després d'uns quants anys que portàvem treballant amb el Carles Claret, i bé, hi ha hagut una molt bona entesa amb el Climent, hem treballat molt bé, ell de seguida ens va preguntar quines coses creiem que eren importants, quins paràmetres creiem que havíem d'establir a l'hora d'escriure el text, i la veritat és que nosaltres, com acostumem a fer sempre, li vam donar molta llibertat per crear el que li semblés que havia de crear a partir d'aquests ingredients bàsics que té la Innocentada, que és una obra d'humor i que ens podem permetre que sigui un humor una mica passat de voltes, i que hi hagi aquest punt una mica àcid que sempre té la Innocentada, no? I ell es va posar a treballar i la veritat és que quan vam llegir el text ens vam fer un far de riure només amb la primera lectura, la qual cosa ens va deixar molt tranquils i vam pensar que la cosa prometia bastant.
És molt curiós per això, no?, que el fet de que una Innocentada acabés sobre el manresanisme l'hagi escrit una persona de Balsareny.
Afincada aquí, eh?
Vale. Afincada aquí. Fins a quin grau ha sigut induït. Sí. Amb coses...
Ara t'has fotit la vena d'allò que dient del manresanisme.
No.
Perquè el primer que preguntem... Però tu ets de Manresa?
Sí, no. Sí, jo com que ja fa més anys que vi que Sant Joan de Vilatorrada que Manresa, bueno, potser sí que em queda alguna cosa d'aquestes, però no. Si no, ho dic ben bé com a to. Justament, probablement al revés, perquè justament aquesta ciutat té com dos manresanismes, no? El manresanisme gris, els de que la ciutat grisa i tot això, que això hem sentit a parlar-ne moltes vegades, i un altre, que probablement no és majoritària, de que no, que Manresa és una ciutat maca i que, vull dir, i ara més que mai aquests dos manresanismes els tenim al carrer contínuament, no?, per altres temàtiques, però exactament, no? Llavors, bueno, una miqueta era el fet aquest, no? Evidentment que si és una persona que ja està afincada a Manresa ja segurament que ho coneix, no? Però que bueno, no deixa de ser una anècdota.
I igualment, una de les seves inquietuds era aquesta, de dir, bueno, però jo podré escriure la Innocentada de Manresa, no? Soc de...
A veure, sabeu que el pregó de la Festa de la Misteriosa Llum has de ser manresà o has d'estar molt vinculat a actes i accions que s'hagin fet a Manresa. Això és una condició indispensable. I ara m'has fet pensar que és un gag. És com un gag, però va passar de debò. Amb la presentació, no diré de quina llista política, fa uns quants anys, la persona que presentava doncs no era de Manresa, perquè a mi m'han demanat que presenti algú, vaig dir, home, algun manresà que presenti una llista política o està vinculat en el partit polític, o si no, no t'ho farà ningú, perquè els periodistes no ens podem mullar amb això. I era una persona que era de Vic, i quan va acabar la presentació, allau de senyores, sobretot grans, nena, i tu de quina casa ets, de Manresa? Si la pregunta era aquesta, nena, de quina casa ets, de Manresa? Que també és una cosa molt habitual. No sé si surt a la Innocentada això, però
no, és habitual. Tan concret no. Bueno, en aquest cas, no, evidentment no hi ha aquest tipus de requisits a l'hora d'escriure la Innocentada, però sí que és cert que el Climent és una persona molt vinculada a la vida cultural manresana des de fa molts anys. Vull dir, jo el Climent el conec des d'això, de veure'l fer teatre, i de fet jo no sabia que era de Balsareny, jo em pensava que era manresà, vull dir que no.
Bueno, com el Pep Garcia, que escriu el Rajoset, i promotor cultural i afincat a Manresa, que no és de Manresa, que és de Vic, per exemple, saps? Vull dir, hi ha coses que també...
Sí, és que...
I l'anterior alcalde que hi havia a Manresa era Castellbell i el Vilà, no?
Exacte.
Vull dir que
està
ple d'exemples, i al revés, vull dir que al seu dia hi ha hagut gent que s'ha presentat a Navarcles i havia viscut a Manresa bona part de la vida, no? Vull dir, gent d'aquí nascuda i viscuda a Manresa, que a les eleccions es presenten en llocs que són...
Era Jordi Valls, que ara és regidor de l'Ajuntament de Barcelona.
Sí.
Que va passar. I aleshores, ja sé que no es pot explicar el text, ni molt menys, perquè és una cosa que no es poden fer spoilers, que la gent ho ha d'anar a veure.
Però un tast, sí.
Per on va? Per on va? Exacte, un
tast. No?
Explicarem el que podem explicar, eh?
Sí,
és molt breu.
És breu.
El que marca el contracte, no?
Sí, perquè... Sí, perquè aquest any el factor sorpresa penso que és important preservar-lo. El plantejament és molt senzill, vull dir, són una parella un noi i una noia joves que es coneixen un dia de festa al Cielo, i a partir d'aquí comencen a tenir una relació amb un xoc cultural. Ell és francès, estudiant de la FUB, i ella és manresana de tota la vida, no? A partir d'aquí es desencadenen un seguit de situacions que són les que no desvetllarem, i que ens porten a parlar de molt de l'espai cultural manresà, sobretot.
Que realment l'espai manresà cultural jo crec que no es posa en dubte. Vull dir, es parla moltes vegades de la Manresa grisa o dels temes d'immigració o d'habitatge, d'això, però en canvi de la vitalitat cultural segurament seria de les coses que Manresa podria... Bueno, vull dir que el fet de que ho poseu amb solfa ja està bé, i que pugueu crear debat està molt bé, perquè jo crec que són de les coses super exportables de la ciutat en molts àmbits. Vull dir, començant per l'agrupació cultural ja fa molts anys, el seu dia l'Orfeó Manresà, tot el tema del teatre, bueno, vull dir, que està ple, i bé, el Galliner per descomptat, bueno, vull dir que està ple d'entitats de caràcter cultural per tot arreu. Vull dir, difícilment hi ha aquesta vitalitat a molts llocs.
Jo estic molt d'acord, i a més em va bé per lligar-ho amb la idea que deies abans, d'aquesta doble vara de medir, de que sí, podem fer moltes coses, però després ja surt un tercer que diu, vale, però hi ha moltes coses que no ens agraden, o moltes coses que no haurien de... I hi ha altra gent que diu, no, si el que fem és supermaco, és tot bonic, tot ens agrada, i el Climent, com ha trobat tota aquesta idea, i ho ha com acabat bueno, posant els diferents aquests tons, no?, de sí que ens agrada, no ens agrada, poder fer massa cosa, podem fer menys, i aquest debat constant d'una mica això, no?, de com som els manresans, que cadascú va una mica a la seva i cadascú té la seva opinió i tots en sabem molt de tot, però alhora no.
Bueno, potser per això acaben havent-hi no sé quants, ara hi ha casals dansaires o, diguem, entitats, sí, dansaires, vull dir, grups o grupets que puguin fer teatre, bueno, vull dir, a partir d'aquest bullici, diguem, cultural, acaba esclatant la diversitat, no? I llavors hi ha els matisos, que cada persona és un món, i cada món doncs té el seu grupet i tal, no? Vull dir que això no és dolent, de que hi haguin diferents maneres de voler enfocar l'entitat, no?
O sigui, que passa que l'interessant és que en un moment determinat, un cop l'any passa amb la Innocentada, un cop l'any passa amb la Fira de l'Aixada, i va passar al setembre de l'any passat amb la Santa Espina, que s'hi va abocar tothom,
sí, sí,
per portar-ho a
l'escenari. Que de la diversitat després hi hagi moments que tothom de dir, som capaços d'entendre'ns per coses de ciutat.
Saps que no és maco, i no sé si en parla la Innocentada, és la part econòmica, perquè justament cultura és una de les partides que sempre queda allà amagadeta, allà raconada, i que és el si en queda. No sé si parleu del tema econòmic també.
Poder no massa. Poder no massa, en aquest
doncs
sentit.
Mira que és una de les coses que s'ajuda molt poc a la cultura en aquest país, ja parlo, ja parlo en general, a nivell d'Espanya, a nivell de Catalunya i a nivell dels pobles i ciutats, sempre és el si en queda. Sí que hi ha coses molt importants, evidentment, serveis socials, d'altres que són importants, però quan arribes a esports, que se segueix, i a més es porta en el ple d'aquesta setmana per part de Fem Manresa, que necessita un altre equipament esportiu, si entres ja amb equipaments culturals o entres amb economia a nivell d'ajudes que es doni ja sigui a esbars, ja sigui a grups teatrals, ja sigui a tot tipus d'entitats, a veure, aquí tenim un problema, crec.
Jo crec que sí. Vull dir, clar, escombro cap a casa i nosaltres que ens agrada la cultura, que venim d'entitats culturals, doncs òbviament sempre t'agradaria rebre més i tenir més suport, òbviament. Que el país està com està, i que, bueno, al final tenim dues opcions, o ens queixem molt i aviam què passa, o amb el que tenim intentem fer, i nosaltres hem optat més per aquesta idea. Que, òbviament, si tinguéssim més, doncs podríem fer més, i moltes coses que acabem fent de forma col·laborativa, de forma altruista, doncs poder ens agradaria donar més reconeixement, perquè no econòmic, doncs també ens agradaria. Però amb el que tenim, doncs nosaltres intentem donar el nostre millor.
Del que dèiem de com diferents no, ramificacions, tant a nivell d'esbarts com a nivell de grups de teatre, com també és cert que hi ha com molts universos, però també cada vegada més aquests universos es van barrejant, vull dir, jo penso que últimament ja és com més tot, com més integrat, no?
Sí. Transversal.
I, sí, vull dir, jo que participo en diferents projectes, ho veus això, no? Que hi ha gent que es mou molt per diferents àmbits, i això també penso que és molt enriquidor. I lligant amb això que deies, estic molt d'acord amb l'Adrià, és a dir, jo amb la majoria de projectes que participo, jo penso que està molt assumit que han de ser projectes absolutament autofinançats. Vull dir, no, és a dir, comptant en què la pròpia activitat pugui generar els recursos per seguir la pròpia activitat, no? I penso que això és una manera també de no dependre massa d'aquests ajuts que potser en altres èpoques hi han sigut més, i potser sempre que arriben els mals temps, doncs la cultura és la primera de rebre, no? Doncs llavors és una manera de... Ho ha explicat molt bé l'Adrià, independentment de com estigui el pati, intentar tirar endavant.
Tu, Miquel, que estàs amb activitats a Sant Joan, és allò que primer fas volar molts coloms i després mirem pressupost, toquem de peus a terra.
De fet, jo crec que aquest país tenim un problema, que és que moltes vegades les regidories de cultures, ja no parlo específicament de Sant Joan i de Manresa, sinó de la gran majoria, no deixem de ser pràcticament un ens que l'únic que es dedica és a repartir uns diners a partir del número d'entitats que té. I que molts dels ajuntaments, estic convençut que no tenen un projecte cultural definit de ciutat o de poble. Probablement, si aquest projecte el tinguessin definit, doncs encararien els recursos més d'una manera més sostenible. És cert que el fet, com deies tu, de que els calés públics no arribin per segons quines activitats et fa fer volar la imaginació, com comentaves tu ara, pensant en com t'ho faràs, no? I que probablement fa un temps era molt més fàcil pensar, vull fer un cap gros, doncs l'Ajuntament me'l pagarà, i ara vull fer un cap gros i tinc que buscar els recursos per poder fer aquest cap gros, no? Però és cert que aquesta dispersió de les entitats, en aquests moments el que va produir aquesta dispersió ja no existeix. Vull dir, moltes entitats, bàsicament parlant en plata, és jo m'enfado amb aquest i me'n vaig i me'n monto el meu esbart, el meu grup de teatre, el meu, i que aquestes persones ja no hi són, i que per tant aquesta transversalitat ha de funcionar, i que és aquesta transversalitat també econòmica la que ens hauria de permetre fer grans projectes. O sigui, està molt bé cadascú, el que fem a casa nostra és el més important del món, però estic segur que treballs, projectes comunitaris com és la Innocentada, amb el qual intervenen gent, com va ser la Santa Espina, com és la Fira de l'Aixada, com és la Fira d'Embarrats de Sant Joan de Vilatorrada, segurament que si agafem l'aportació municipal que fa amb aquestes activitats, i quin seria el cost real d'aquesta activitat al final del projecte, veuríem que no s'hi acosta ni de bon tros, perquè hi ha una feinada de gent de que, carai, si no hi ha calés per vestuari, doncs jo m'agafo una no sé què de casa i no sé quantes i no sé què, que això està molt bé. Està molt bé, no? Però que probablement els organismes públics haurien de donar més suports a les entitats, i que moltes vegades aquest suport no ha de ser específicament econòmic. A mi ara, per exemple, em ve pel cas, perquè ara estem en temporada de justificar subvencions, doncs el mal de cap que pot representar per una entitat, que ja hi ha entitats que no les demanen, poder demanar una subvenció de 1.000 euros a la Diputació de Barcelona perquè entre papers, o sigui, que ells demanen el que han de demanar, aquí ja no m'hi fico, no? Però que per les persones de les entitats els hi és un mal de cap immens, i que per tant, si les administracions públiques locals generessin aquests esforços amb les entitats de la seva població, doncs probablement és una manera també d'ajudar-los econòmicament, no? O sigui, jo penso que és una suma de molts factors. Per exemple, nosaltres amb la Festa Major Infantil de Sant Joan sempre hem dit, no?, que el pressupost de la Festa Major Infantil hauria de venir de tres bandes, no? Un, que és les administracions locals, l'altre, que hauria de ser dels recursos propis de l'entitat, espavilar-se per on vulguis, i una tercera part d'ajudes que vinguessin gràcies a la intersecció de l'administració local i de la força del mateix projecte, no? Organismes oficials o altres elements que són fàcils que els ajuntaments per quins raons hi puguin arribar i que tu com a persona física, com a entitat, et seria impossible d'arribar-hi. O sigui, si fiquem un exemple, doncs, dels tous de Manresa, per dir un nom, vull dir, no estic segur que si totes les entitats de Manresa i de la comarca fan una llista de quines empreses podem anar a veure per trobar recursos, aquesta surt a totes les llistes i, per tant, serà molt complicat que aquesta gent triï d'aquesta llista quina és la que pot ajudar o com pot col·laborar-hi.
A més, hi ha una qüestió, disculpa, que és que molts cops la manca de recursos en projectes artístics el que fa és aguditzar la creativitat.
Sí.
Llavors, això és com encara pitjor perquè dius, no, és que a més te'n surts bé i és com no acabem de trobar mai la necessitat de que es destinin aquests diners, no?
Clar, llavors pensem, parlàvem de l'Aixada, de Sant Joan, estem parlant de la Innocentada. Imagineu-vos que tota la gent que participa a la Innocentada haguessin de cobrar. Seria inviable aquest projecte?
Clar,
totalment inviable.
Això ho poses a Barcelona en un teatre amb tota la gent que hi participa i que aprèn, és que no, és que igual que l'Aixada, vull dir,
sí,
600 persones, com pagues a 600
això
persones?
Això és allò de la força de la gent que dèiem abans.
La força de la gent, l'altra frase feta, allò de la necessitat aguditza l'enginy, no? I en aquest cas,
sí.
A falta de necessitat, i moltes vegades també a nivell social, allò que diu, encara potser és que econòmicament anem massa o anem prou bé, que no ens estimulem prou a obrir, a fer treballar més les neurones, no? Per tirar endavant projectes i iniciatives de tot tipus, no? Perquè, clar, vull dir, estem pensant en la possibilitat de que les administracions aportin diners, però és que hi ha hagut moments socials que ja no es plantejava. Vull dir, ja només es pensava en els diners que poguessis fer de les taquilles. I ara, com que també tothom som conscients que paguem molts impostos i això també, d'alguna manera, tothom vol un retorn. De dir, bueno, com que pago molts diners, també que em retornin d'alguna manera a nivell municipal, no? I és una manera de poder-ho llegir. Però, esclar, si paga, el seu dia també pagàvem menys impostos, però bueno, si anàvem a qualsevol, a la festa major, pràcticament pagàvem amb tot. Vull dir, sí, coses, excepte les festes de carrer, es pagava per tot.
Per cert, quan va l'entrada de la Innocentada?
Doncs tenim un preu bàsic de 15 euros, tot i que després traiem normalment promocions amb descomptes de 2 euros. Per exemple, aquest any, el dia de la posada de venda d'entrades, vam fer aquest descompte. Majors de 65 anys tenen descompte, socis del Galliner, socis de l'agrupació. I després hi haurà gent que ha rebut un flyer a casa. Aquest any hem optat per fer mailing i hi ha un codi de descompte dintre d'aquest flyer i pràcticament 13 euros ho pot aconseguir pràcticament tothom.
Per tant, l'estrena és el divendres?
Aquest divendres, 24 de gener.
A quina hora?
8:45 del vespre.
Com han canviat els horaris?
Sí.
Recordo quan es començava 10:45 de la nit.
Però és que jo recordo que havíem acabat assajos generals a les 3 del matí o 4 del matí. Sí. I això és una cosa que li agraeixo eternament al Jordi, per això l'anem renovant perquè a les 11 estem fora del teatre.
Això és el divendres, i el dissabte?
Dissabte un altre cop 8:45 del vespre.
Sí.
I després els diumenges a les 6 de la tarda.
Dos caps de setmana.
Aquest comencem i després el següent, 31 de gener, 1 i 2 de febrer, al mateix horari, divendres i dissabte 8:45 i diumenge a les 6 de la tarda.
Comparat amb una passió que es va fer als Carlins, que van acabar d'assajar a les 7 del matí, la diferència
home,
és
els temps han canviat
gran.
Molt,
exacte,
els temps
sí.
Han canviat
sí,
molt.
Sí, tens raó, tens
sense
raó.
Descobrir res especial, hi ha algun personatge que haguem d'estar especialment atents?
Parlem ja d'actors i actrius. Sí. Quanta gent tenim a l'escenari?
Són, a veure, tenim molta gent a l'escenari, el que passa és que són 9 actors que són els que una mica porten l'acció. Uh-huh. Lligant una mica amb el que comentàvem abans de pensar més papers per dones i dones grans, en aquest cas d'aquests 9 actors, 2 són homes, i la resta són tot dones, perquè caram, el Climent ja va... Vull dir, coneixent la problemàtica que hi ha, que és real, i que els directors ens la trobem, de trobar actors masculins, i sobretot actors masculins joves, ja va escriure un text pensant en dones. Llavors, una part important del repartiment són dones. Llavors, hi ha aquest cos de 9 actors, 9 ballarins, amb la mateixa proporció, em sembla. Sou dos nois?
Sí, dos nois.
I 7 noies. I llavors, a part d'això, hi ha un seguit de intervencions puntuals de persones, de grups una mica nombrosos que fan la seva aparició estel·lar en la Innocentada.
Ah, molt bé. Per tant, al final quanta gent trobarem?
Són uns cameos, diguem.
Són com uns, fa... sí, són com unes aparicions inesperades.
Però són gent coneguda, diguem.
No, 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 són grups, són entitats, algunes fictícies, algunes reals de la ciutat, que col·laboren. En total, tu tens idea de la xifra total?
Jo crec que aquest any anem vora els 70 per aquí.
Uau.
Persones a l'escenari, eh?
Persones a l'escenari aniríem a 60. Sí.
Uf, Déu-n'hi-do,
tant,
eh?
Vols dir? Sí? Potser sí,
sí, jo crec que sí.
Déu-n'hi-do.
El fet d'aquest tant percent de dones i homes és un problema que ens hi trobem a tot arreu. Jo no sé si teniu alguna idea de per què passa, però és molt curiós perquè, o sigui, mentre estaves parlant em venien a mi al cap les fotografies de no fa gaires dies amb el qual discutíem exactament el mateix. O sigui, no hi ha homes, o molt pocs, que tinguin ganes de...
Bueno, en el cas del teatre i en el cas de, sobretot de la dansa, jo crec és claríssim, vull dir, hi ha molta més afició per part d'actrius, jo crec hi ha molta participació, sí, 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 de dones, i llavors suposo que això fa que i a part, en el cas del teatre hi ha molts més personatges masculins que femenins. Llavors, clar, entre que hi ha menys actors que actrius i sol haver més personatges masculins que femenins, clar, els actors que fan teatre, pues, aquí i allà i això i l'altre i no paren,
sí, 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 sí,
i això fa que sempre vagi, costi més
cada any embarrats pel repartiment dels papers masculins. Hem d'anar en busca i captura, Vull dir, però literalment, busca i captura de gent, perquè és que no...
Però és veritat, això que diu dels personatges, que n'hi ha més de masculins que de femenins. Fixa't, la gent de Fals van reconvertir els 12 sense pietat, que clar, eren 12 homes, i van posar personatges, sí, femenins, sí, sí. Però les obres de Guimerà, normalment, Maria Rosa, per exemple, surten dues dones i la resta són tot homes. És complicat, sí, 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 sí. Potser perquè abans hi havia més homes que dones que...
Bueno, potser escrivíem bastant més homes que dones.
Clar, i per una qüestió, sí, també suposo de mentalitat de l'època, no? És a dir, tot això va canviant, però les grans històries que s'han explicat sempre han sigut protagonitzades per homes. Les dones sempre han quedat més a l'ombra amb tot, no? En general, vull dir, a nivell d'autors, quants autors masculins coneixem i de l'època, sí, sí, de Guimerà, per exemple,
sí, sí,
i quantes autores coneixem.
Llavors,
no, i que en aquelles èpoques els rols dels homes també eren més importants, i per tant a l'hora d'escriure, lògicament,
doncs, però a l'hora de assajar, que els assajos es feien a la nit. Jo sempre dic, a casa meva deuríem ser molt feministes, i a casa teva també, perquè aquí anava a assajar els vespres la teva mare i la meva mare. Per tant, era normal que als vespres sortís la meva mare a les 10 de la nit a assajar, en el teu cas el teu pare, fins que es començava a muntar,
sí,
i tot,
sí,
plegat,
sí,
era ja al cap de setmana, però... Per tant, a casa meva era, en certa manera, excepte en Sarsueles, que llavors també sortia el meu pare. Però que normalment a casa meva era així, era aquesta manera de compartir l'espai, d'anar a assajar. Ja et dic, hi ha assajos que començaven a les 10, quarts d'11 de la nit. Segur. També perquè la gent anava més tard.
I tant.
La gent acabava de treballar a les 9 o quarts de 10 del vespre, i clar...
Les jornades laborals eren més llargues.
Normalment feia un entrepà i som-hi. Sí. Però que està molt bé que comenceu a una hora més... més raonable, i més ara a l'hivern amb el fred que fa.
Home, abans els assajos no començaven abans de les 10 de la nit.
Mai.
A les 10 de la nit, abans de les 10 de la nit.
A les 10 arribaven. I bé, que posem-s'hi i patem la xerrada.
En el cas dels carlins, la partida de cartes abans de l'assaig, imagina't.
Sí, sí. O de dòmino.
Sí, sí.
Clar, eren altres
èpoques. Per parlar d'això d'homes, dones, de temes de gènere, ve al cap amb això també el rol de les entitats, d'aquesta diversificació que comentàvem, no? I que veus que realment hi han homes que surten a la innocentada i després els veuràs amb una entitat, després amb una altra. Bueno, vull dir que realment aquesta capacitat de que, per sort, hi ha moltes entitats, però el nivell de rivalitat o de fricció jo crec que s'està diluint, no?
Ha desaparegut.
Ha desaparegut, com també la rivalitat que hi havia entre ciutats i com el futbol es mataven d'un poble amb un altre, i vull dir, tot això queda molt diluït.
Pensa que anys enrere, si algú de l'Esbar Manresà se n'anava al Casal Cultural d'en Saires Manresans, allò era alta traïció, com aquell que diu.
Totalment. Mai, sí, va a l'entrada per sempre més.
Clar, ara és una cosa, i gent de teatre igual, o sigui, va haver-hi una època que la innocentada es feia per la Puríssima, i que la gent que feia teatre als carlins, si te'n vas a la innocentada és que és pecat mortal, o sigui, era una cosa, ja deien, bueno, o pastorets o innocentada.
Per això homes, segurament hi ha homes que estan en 3 o 4 llocs diferents, no?
Sí.
Jo vaig veure una foto, que no sé si és la d'aquest any o de l'any passat, que es va publicar fa poc, era tot una colla de gent de la innocentada, i així a grosso modo, dels pocs homes que us actuen, dos em vaig clixar que són assidus també d'embarrats de Sant Joan i de moltes altres històries, no? Vull dir que així ja d'entrada, és que és això de dones també, vull dir, no, però vull dir que clar, és que hi ha pocs homes. Nosaltres embarrats, pensa que hem arribat a fer aparèixer la dona del Sereno, perquè clar, en aquelles èpoques no hi podia haver una dona que fos serena, que és la dona del Sereno, perquè ha anat a fer el que tenia que fer el Sereno, perquè el Sereno estava malalt, per poder justificar
que fos una
aquell
dona.
Paper fos una dona.
Fet un gir de guia.
O el mestre, també, un any que no va poder-ho fer per motius de salut, doncs també havia arribat també la dona que no pot vindre el meu home i tal. Vull dir, hem tingut que fer femenins alguns papers, però clar, justificant-ho d'alguna manera, perquè si no, dintre de l'argumentació de l'època que estàs fent, no tindria cap mena de sentit.
De fet, l'Àngel Llàcer, amb la seva Terra Baixa, un dels perdigons el va convertir en un personatge femení perquè hi haguessin més dones en l'obra, perquè si no, bàsicament, com dèiem, les obres de Guimerà tenen... Hi ha personatges femenins superben estructurats i meravellosos, però la força la tenen els personatges masculins. O sigui, amb la filla del Marc, jo no m'imagino el cinquè has fet per una dona.
Potser ho veurem.
En l'època actual, però en aquella època
no. En
el context de l'època és impossible. Ara si tu dius, jo agafo la Terra Baixa, la filla del Marc i la poso Els nostres dies, que és una obra exportable perfectament, sí que el personatge del cinquè pot ser una dona.
Bueno, i fins i tot amb una ambientació clàssica, nosaltres al Poble Nou, quan vam fer el nostre primer i de moment únic Shakespeare, que va ser el Molt soroll per no res, ens vam trobar, jo em vaig trobar, vam apostar per fer un repartiment de gent jove i va fallar una de les peces. Llavors, el dolent de l'obra, el Don Joan, va acabar sent una noia, fent un paper de noi.
Sí.
I estupendament, i vull dir, i va quedar molt bé, vull dir, cap problema. Vull dir que la ficció també et permet això, no? De vegades dir, bueno, pues, anem a fer una versió, no és una versió moderna, tampoc és una versió... Esclar, el teatre té una cosa, no, el teatre avui dia no es pot fer ni que volguessin de la manera que es feia a l'època de Shakespeare, en aquest cas, o a l'època de Guimerà, no? No, és evident que utilitzem aquell text per parlar uns actors d'avui amb un públic d'avui, no? Per tant, aquestes coses... Sí.
Ens queda molt poc temps pel que fa als dansaires, 7 noies i 2 nois, i músiques, quines, ens pots dir alguna? O l'estil?
Home, jo crec que les que més sonaran són les del primer ball, que és un bloc de 3, que estem al Cielo, aleshores sonaran hits de l'època. No, el YMCA, el títol no sé la...
Sí, el...
L'època que passa és ara, és actual?
Sí, és època actual, sí. Bueno, sonen això, en aquest ball, hits de discoteca, el YMCA, el Let's Get Loud...
Això...
I,
jo te les podria cantar, però canto fatal i no...
La primera no que no recordo el títol, però sí, cançons reconeixibles d'això, de discoteca, de ballar.
Després el segon ball és una música clàssica, però portada amb una mica més de base, i és molt marcada, és molt xula aquesta. I al final és d'un musical, que
sí,
també, així molt amb estil de jazz i això. I deixa'm dir-te que aquest any agafa la direcció coreogràfica la Marta Gros, que, bueno, li vam proposar el repte també, i una mica l'igual que el Climent, primer nervis i ostres, si el projecte encaixa, si no encaixa, però el que al final va acceptar i ha fet també una molt bona feina.
Escolteu, molt d'èxit a la 68a Innocentada de Manresa, que s'estrena aquest divendres a 8:45 del vespre al Teatre Conservatori de Manresa. Ja esteu trigant a buscar les entrades, cursal.cat, suposo.
Em sembla que no, eh? Cursal.cat? Sí, cursal.cat.
Altres actes, exacte. Pere Miquel, fins al proper dia, i a tots vosaltres fins demà. Parlem de turisme. Mira, no de la Manresa francesa, sinó de la Manresa turística, aquí a les tertúlies. Adéu-siau.
Barra Lliure, amb Pilar Gonyi.
Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.